minut i arribarem a un quart de set del vespre, mentre estàvem, en aquest cas, venint tot un seguit de productes, per si algú no es pot interessar. Estàvem veient l'entrenament que ens ofereix, en aquest cas, Barça Televisió, del primer equip del Futbol Club Barcelona, sí. I l'entrenador està marcant uns exercicis. Però i la veritat és que els jugadors ara els hi costa agafar fa mandra, aquesta hora fa mandra.
Just a sota de les dietes que ens recorden la figura de l'ajudat Tito Villanova en aquest camp on el Barça acostuma a fer els seus
entrenaments. Ara ja sembla que li posen una mica més de... fa mandra.
No m'estranya que últimament no guanyin ni un partit, perquè últimament...
Bueno, vol dir un.
Sí, últimament, els últims dies aquests tots, no guanyen ni un.
Bé, deixeu-me saludar aquesta hora el Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Dani Arbós, biòleg i periodista científic, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts al tot. Comencem amb un estudi que s'ha conegut avui mateix i que diu que no hi ha proves científiques que els aliments ecològics siguin més saludables que els convencionals. Per tant, què estem fent?
No, home, a veure, ja... que cadascú fa el que vol o el que pot.
Després d'aquest titular, això d'anar a comprar productes ecològics...
No, hi ha molts motius pels quals molts consumidors prefereixen els productes ecològics. Han augmentat molt els darrers anys.
Sí, però en base a aquest estudi...
No, perquè tu els pots comprar per diversos motius. Per exemple, per una consciència sobre un menor impacte ambiental, de l'agricultura, la possibilitat d'afavorir el productor local, l'ús de menys pesticides, menys herbicides, de major protecció amb l'entorn, no? De crear noves economies també, evitar...
Estàs venent aquí el plàtan ecològic o què?
No, jo no.
M'estàs venent el producte...
No, estic algun dels motius perquè ara ve la contrapartida. Un dels arguments, o que molta gent ho fa, és perquè considera...
Són més saludables.
Que són més saludables, que són millors.
No, per això compràvem, allò que veus una poma que és ecològica, per això te la compres?
No, però hi ha gent que la compra perquè diu, mira, és de proximitat, potser és de proximitat, o així afavoreix un altre tipus d'economia i no les grans companyies i tot això.
No, perquè no hi ha pesticides, te diu,
no hi ha pesticides.
No ponen tanta mierda de químico.
Llavors, avui, justament, un observatori que té un projecte que té la Universitat Pompeu Fabra, que es diu Nutrimedia, doncs ha fet un informe que diu que la gent que ho fa perquè considera que és més saludable, doncs que no hi ha cap estudi que demostri que els productes ecològics siguin millors per la salut, per tant, que són equivalents. Hem de pensar que a vegades hi ha molta por dels aliments i tot això, però tot el que mengem és molt segur, l'esperança de vida al nostre entorn és més alta que mai, tenim els metges que tot el dia fan de Pepito Grillo sobre el que podem fer i el que no podem fer, de que no fumem, de que prenguem el sol amb precaució, que fem activitat física...
El meu és a l'inversa, el meu, el del cap, quan fumis? Més lluny, millor.
Què et diu que fumis?
No. Home, però que fumis... Ara ja vol que li faci les consultes per la meva salut. Sí, tu m'ho consultes, jo ja... No cal que t'acostis, eh? Cal que vinguis.
Perquè és que està molt saturat tot el tema...
Sí, per això, jo ho faig a través del...
Quan vas a l'hospital, a fora, tot metges fumant, eh? Tots allà, les mates blanques, això sí, la mata blanca, no fas cas, oi?
Això és veritat, però també s'estan intentant reduir, s'estan intentant que els metges no fumin, però són conscients que és dolent. I, en canvi, el menjar, tot el menjar que mengem, tot i que a vegades generi suspicàcies, que potser sí que ecològicament o del tema mediambiental, doncs, no és del tot sostenible, o moltes vegades no és sostenible, sí que és cert que és molt segur i que no hi ha risc per la salut si fem el que ens diuen tantes vegades, d'una dieta sana, equilibrada, fruita, verdura, bla, bla, bla.
Ja, però segons una enquesta, per exemple, del Ministeri d'Agricultura, la gent que consumeix productes ecològics ho fa en primer lloc per motius de salut i per evitar l'exposició a pesticides.
Perquè el tema ecològic s'ha convertit més en una marca de màrqueting per vendre. O sigui, un producte simplement pel fet de ser o de dur una etiqueta ecològica vol dir que compleix una normativa i que té una etiqueta, però això no el fa millor, perquè sí, no el fa més saludable. Simplement té una etiqueta ecològica, doncs perquè no fa servir certs herbicides, certs pesticides, certs productes, però això no vol dir que sigui...
Los que son buenos son los productos naturales. Los ecológicos no.
Sí, hombre, la manita faloides, que és una seta supernatural,
o l'arsénico... Cuando ponen producto natural, yo lo compro.
Ah, sí, ¿qué tipo de productos?
Cuando, por ejemplo, pues hay tipos de zumo, o de bebida, o de energética...
Tipo Don Simón.
Por ejemplo, Don Simón, te ponen producto natural. Y entonces, pues yo eso lo compro. todo hecho con productos 100% naturales. O, por ejemplo, pues yogures de chocolate o cosas así. O,
que es del árbol de los yogures.
Hay chuches también.
Chuches, productos naturales, sí.
Súper natural.
Todo hecho con productos 100% naturales.
Sí. Al final, que és natural i que és artificial, tot acaba venint d'un producte natural, no? L'origen, tot.
El tomàquet natural...
Sí, ja ens ho sabem. Bueno, doncs ens quedem amb aquesta...
Bueno, home, que si voleu comprar-ne, compreu-ne per afavorir el comerç de procés, però que no us preocupeu per la salut, que en principi tot el que trobeu als vostres mercats, supermercats, botigues, en principi tot ha passat per uns aspectes controls.
Que, per cert, això del producte de proximitat també comença a estar pervertit, perquè hi ha producte de proximitat que està a 10.000 quilòmetres. Però bé, és producte de proximitat.
Per exemple, hi ha molts productes que tenen l'etiqueta d'ecològic però que potser et venen de l'altra punta del món. Doncs això no és ecològic, no? Perquè no. Potser segueix una normativa que s'ha fabricat amb una normativa i no té ses pesticides, però portar-ho des de l'altra punta del món gaire ecològic no és.
Després proximitat també és relatiu, perquè clar, si vas a peu, un quilòmetre a peu és més lluny que a vegades 5 amb cotxe, saps? Vull dir que això també és relatiu, vull dir que tot...
No, és així.
Bueno, parlant d'alimentació, Josep, també ens vol parlar el Josep Corbella d'una investigació de la Universitat de Chicago que ha descobert que compartir el menjar ajuda a arribar a acords de manera més ràpida.
Doncs, efectivament. Vosaltres que sou dels que us agrada compartir menjar amb altres persones agafant-lo d'un plat, fent un pica-pica, per exemple, o t'agrada més que cadascú tingui el seu plat?
A veure.
Agafar-lo d'un plat, què vols dir?
Sí, posem que quedes per dinar amb una persona coneguda.
Sí. No coneguda, si no el coneixes de res, el tema pica-pica ja costa més, saps, de compartir. Ja cadascú val el seu. Si hi ha més confiança, ja dius, què, fem un...
Com et sents més còmode? Dius, què, fem un pica-pica, compartim un primer?
És el de sempre, és el que dius.
O bé, prefereixes que cadascú tingui el seu plat?
No, jo sóc de pica-pica i de segon ja que cadascú es triï, saps? Jo sempre faig això. Fem un pica-pica i de segon ja... No, és que t'assegures el segon. Perquè almenys menjaràs el que a tu t'agrada. En canvi, quan fas el compartim, sempre hi ha un plat que no és el teu, perquè el tria l'altre. No, vull dir que ja és una opció que tu ja descartes perquè serà...
Clar, cada un tria un plat. Si el que t'ha triat el teu...
Perquè a vegades tu dius, què fem? Fem un pica-pica? Fem dos, tres plats i ja veus la cara de l'altre que pensa, hòstia, tres plats, esto se va de precio.
Sí, pica-pica,
fem dos. Però clar, si són dos de pica-pica, ja un el tries tu i l'altre el trio jo. Per tant, ja és un pica-pica un, perquè a mi l'altre no m'agrada, i ja vaig al segon plat.
I a part l'altre, com que tu tens més bon gust, acaba menjant més del que has triat tu... que del que ha triat ell. Llavors tu t'has de fotre més del que no t'agrada.
Això passa.
Bueno, aleshores, com hem de compartir per fer bons negocis?
Les investigadores hi ha dues investigadores dels Estats Units que s'han preguntat si la manera com es serveix el menjar influeix després en el tipus de conversa que es té i en una negociació o una resolució d'un problema.
El millor, per exemple, i amb això acabo, el millor és gastronomia japonesa. Llavors, clar, com que porten allò, saps, un variat, doncs tothom va picant i ja està.
Fins i tot el segon.
Sí, clar, tot.
Doncs elles es van preguntar a les investigadores si la manera de servir el menjar influïa després en el tipus de relació que s'estableix entre les persones que mengen. I aleshores van fer, perquè ja se sap que... en fi, que dinar amb altres persones crea un entorn social, però després de vegades quedes, doncs, per parlar d'algun problema, per resoldre un conflicte, per negociar algun acord, i aleshores això pot dependre de com es serveix el menjar. I van fer un seguit d'experiments molt enginyosos que consisteixen bàsicament en el següent. Van reunir 1.500 voluntaris i els oferien un joc que bàsicament els posaven de dos en dos i havien o bé de negociar o bé de, per exemple, uns havien de... representava que hi havia una situació de vaga i un representava l'empresa i l'altre representava els treballadors. I havien d'arribar a un acord. Mm. O bé, una negociació de preu amb una compra-venda. Mm. I ho van fer de manera que en alguns casos negociaven amics, en alguns casos desconeguts complets, i els hi van dir, no us preocupeu pel menjar, que ja us servirem alguna cosa si és a l'hora de dinar, ja, i no us preocupeu per això. Però no els hi van dir que la variable important que volien veure era el menjar. Mm. Ells es pensaven que feien aquest joc amb una gratificació, amb una recompensa de fins a $50 si negociaven bé, o sigui, estaven incentivats per negociar bé. I aleshores, què va passar? doncs es va veure, per exemple, que els amics arribaven a acords més fàcilment que els no amics, però tant...
Fixa't, que una investigació sí. per arribar a aquestes...
Sí, però ara li dic la conclusió interessant. Això ja s'ho esperaven, trobar-ho. I això, d'alguna manera, els indicava que el que estaven investigant, el mètode era correcte. El que van veure és que tant entre amics com entre desconeguts, quan compartien el menjar d'un mateix plat, a l'acord hi arribaven més ràpid, es posaven d'acord més fàcilment que quan els hi servien en plats separats. Per exemple, en el cas de la vaga, si compartien el menjar, després del que en diuen 8 rondes de negociació, que representava com 8 dies, arribaven a un acord. Però si no el compartien, els hi costava 13 dies. 50% més de temps.
Per tant, el problema de transports metropolitans de Barcelona amb doncs el metro és que no comparteixen els plats. Perquè sempre estan de vaga. Els del metro sempre estan de vaga.
Una plata de maní del mig i
no, sempre, picant. Sempre. No hi ha manera.
No sé si recordes l'últim sopar que van fer junts Donald Trump i Kim Jong-un.
L'últim va acabar malament, eh?
I com els van servir el sopar?
Ah, no ho sé, no hi era jo.
Els van servir el mateix a tots dos en plats separats. Ah?
Error.
I si l'haguessin compartit? Si els haguessin posat una paella al mig i que cadascú servís el seu, haurien creat un clima més favorable a la cooperació. Per exemple, en el cas de la negociació de preus, quan van compartir menjar el 63% de les parelles de persones es van posar d'acord amb un preu, quan no el van compartir només el 43%.
Espanya i Catalunya deuen tenir dos plats, una a la Lluna i l'altra a Mart. Segur, perquè és impossible que comparteixin res, aquests dos.
Per què?
Aquests dos tenen... Aviam, tal com van les negociacions de les coses... Escolta,
però falta que hi hagi la voluntat de compartir-ho.
Bueno, però de moment els plats... Tal,
bueno, de moment cadascú menja el seu plat. Ja està, si...
A València...
No, no, amb el bar ho faig, jo poso un sol plat per estalviar-me a rentar-los després. Que tu em piqui d'allà, tu. I si les dues taules estan molt juntes, amb un ja n'hi ha prou per les taules. Si jo feia això, quan tenia el bar, clar.
A València fan allò que la paella, que a vegades tots allí tothom menja directe de la paella.
La cotxera...
Va, ja està, ja hem acabat.
No, total, és que si algun dia quedeu amb algú per dinar, per sopar, i teniu algun tema conflictiu que
parlar, millor... Segons l'estudi, és millor fins i tot compartir també el segon plat. Fer tot de plats i comparteixes, i ja està.
Sí, home,
i les postres i tot.
Tot. Sí, si les postres, negoci, jo, perdona, sempre les comparteixo jo.
Sí, però una postre per dos o dos postres i així, que fas mitat i mitat?
No, un postre
per dos.
Que si no ingereixes tant sucre. És que s'ha d'estar...
S'ha d'estar
pel tema.
Si tu vols negociar bé...
Jo vaig sopant i vaig calculant. Ui, això, molta caloria,
tantes calories.
Poc,
home, però t'ho has de passar bé, has de desconnectar a l'hora de sopar.
M'ho passo bé, sobretot amb la factura que arriba.
Això també.
Quan m'ho passo
bé. Són cars, els restaurants, però...
Eh?
No, que sí, que piquen.
A Barcelona ja no és que piquin, no, és que...
A Barcelona, que és la segona tablao flamenco, sóc el Joaquín Luna. Te'n vas a un tablao flamenco amb una noia, negocies les coses, fas unes copes, et surt per a 12, 13 euros i llavors també pots veure altres cultures de negociació.
Bueno, ja l'explicaràs un dia a l'Alberto. Sí. Per cert, Dani, parlem de les de l'exèrcit...
Sí, dels guerres de Xian.
Sí, que tenim novetats.
Tenim novetats. S'han
mogut?
De... No, s'han mogut. Això seria una novetat doncs bastant important. Tenim una novetat...
N'hi ha molts més enterrats, es veu, eh?
Sí, pensa que en van desenterrar 8.000, eh? En van desenterrar 8.000.
Què feien de terra? Lluitaven contra els cucs de terra, aquests. Saps aquells cucs que mengen terra?
Sí.
A mi m'agradaria ser un cuc d'aquests.
Sí?
Jo diria que els cucs no mengen, eh?
Que no acabi...
Però dintre estan tots plens de terra.
Sí.
Quan els talles...
Sí, que mengen terra.
Estan tots plens de terra.
Que no deuen menjar terra, però que no s'alimenten de terra.
Ah, perquè
que l'ingereixen. Igual que ara surten balenes que s'ingereixen plàstic, però no és la seva font d'aliment.
Ah, val.
Però bueno, sí, que et mengen terra.
Ah, va.
Però no, els d'això de terracota no estan allà per lluitar contra els
cucs de terra.
Contra els cucs de terra. Bé, doncs fa 40 anys van trobar els arqueòlegs, van desenterrar aquest exèrcit de 8.000 soldats, i una de les que portaven això, 2.000 anys sota terra, i una de les coses que més els va sorprendre és que les armes que portaven, els objectes de bronze, doncs brillaven molt, i això era molt sorprenent perquè les excavacions arqueològiques, doncs normalment aquests objectes que són de bronze...
Està tot robat.
Sí, tenen una làmina, una pàtina verda, formada pels... Bueno, hi ha uns carbonats i òxids de cobre, de coure, que es formen.
No, és que has dit una dada, que per no fer-t'ho repetir, perquè al final sóc em faig pesat, però mirem quina dada era, que fa només 40 anys.
40 anys, 40 anys, sí, sí, 40 anys que es van trobar.
Un poquíssim.
Sí, sí, fa 40 anys que es van...
Prosiga, prosiga.
Ah, no, no, és que t'he vist dir que a veure si...
No, perquè és que no... Hosti, 40 anys és poquíssim.
Doncs sí, fa 40 anys que es van trobar i porten això més de 2.000 anys sota terra i els van sorprendre molt que brillessin perquè no passava, no passava mai, estaven lluents. I llavors van estar-ho investigant en aquella època i van trobar una cosa que els va sorprendre molt, que és que hi havia crom a les armes i a totes aquestes eines, i això es va sorprendre perquè el crom s'utilitza contra per evitar la corrosió dels metalls, però des de fa poc més d'un segle. I van dir, com pot ser... Ja els xinesos.
Fixa't, ja ho sabien, eh?
Sí, los chinos lo copien todo.
No, perquè no, si
no... Home, no, home, no, no, al revés.
Sí, lo copien todo.
Que és al revés.
Todo lo copien todo.
Si no, no és que és futrol, aquell.
Bé, doncs el que deien és... Com pot ser que tinguessin una tecnologia tan innovadora fa 2.200 anys per ja protegir les eines amb crom?
Havien puesto Aladdin.
I ara han vist que no era això, sinó que el crom estava en una laca, en un vernís, que feien servir per protegir la fusta.
Aladdin.
Això havia contaminat les eines de bronze, les armes, els objectes de bronze, però que, en el fons, els xinesos que havien fabricat aquests soldats de terracota no havien posat crom expressament per protegir les eines de
cou. Per tant, va ser casual.
Va ser casual. I llavors han dit, bueno, ara ja sabem que va ser casual, que va ser, doncs, una cosa fortuïta, però van dir, igualment, no totes les objectes de bronze estaven protegits per aquesta laca, no havia caigut sobre tot arreu. Llavors, ara el que han trobat és que...
Fuman i escupen. Siempre están fumando y escupiendo. Siempre.
Sí, però això tampoc ha fet que es protegissin...
Serà que no hi ha catalans que també escupen cada dia? Que és la moda, ara és la moda, també.
Sí, però jo ja t'hi estic parlant.
El que han vist, que en realitat el que han trobat, és que el que en realitat ha fet que les armes hagin conservat aquesta lluentor és justament la composició del terra. Que la composició del terra on s'han trobat, així allà a Xi'an, té unes propietats i un pH que fa perfecte perquè no es desenvolupin els àcids que degradarien o que li donaven aquesta pàtina verda. Han fet proves amb aquella terra, han enterrat objectes, els han sotmès, doncs, a tot el procés aquest de degradació, i no s'han degradat. Per tant, no és que els xinesos... Que... No li sembla bé aquest estudi?
És que no...
No li aporta.
On anem a parar?
És un estudi que...
Doncs anem a parar, que demostra que els científics tenen curiositat per entendre per què passen les coses. Sí, però... Es troben una cosa que no s'esperaven, que és que unes eines de bronze no...
Si no estiguin rovellades.
No estiguin rovellades, doncs es pregunten per què, i ara han trobat el per què, i és pel terra, la composició exacta del terra que hi ha a Xi'an. Sí. Ja hi han estat els 8.000 soldats aquests que han desenterrat, i encara n'hi ha més a sota.
Jo el que faria és enterrar-los a vostès dos, o vull que sigui vostè, i d'aquí de 8.000 anys, a veure si mantenen el vernís.
Ah, mira, jo m'apunto,
això.
Fem-ho,
fem-ho.
Sí, sí, és una cosa que m'agrada.
I podria menjar cucs.
Exacte.
Ah, doncs mira, sí, sí. No, no, terra.
I són ecològics, eh? Són ecològics.
Bé, anem amb... Anem amb el Josep, amb els guanyadors del Premi Vanguardia de la Ciència, que es va entregar ahir. Es tracta d'una investigació conjunta de l'Hospital Clínic d'Ani i l'Institut IDAPS sobre la immunoteràpia contra el càncer. A veure, explica'ns això.
Doncs mira, precisament la setmana passada estàvem parlant aquí d'immunoteràpia contra el càncer, que era un tema que us va intrigar, i com que ahir vam donar el premi a la...
Però no és clar que vam parlar d'això llargament fora d'antena. Sembla que tot sigui jiji-jaja.
No, no.
Aquí, que tot sigui, estigueu tot el dia de jiji-jaja, i quan va acabar el programa vam estar molta estona parlant.
Què vols dir, que semblem tontos? Què vols dir?
Què vols venir a dir?
Al revés, estic venint a dir que es tracten temes també molt seriosos.
Sí, però semblem tontos.
A veure, alguns més que altres, senyor Buigas, alguns més que altres.
Digues, Josep, va, per favor.
Bé, total, que ens ha semblat al Dani i a mi que això era una ocasió, un pretext excel·lent per explicar-vos què és la immunoteràpia del càncer, que bàsicament consisteix en el següent. Els tractaments tradicionals, clàssics, contra el càncer es basen en atacar el tumor des de fora del cos. Per exemple, la radioteràpia, la cirurgia, la quimioteràpia s'ataca des de fora. I la immunoteràpia el que proposa és aprofitar el propi sistema immunitari per atacar el tumor des de dintre, amb les armes del propi cos. I en realitat el cos humà té unes cèl·lules especialitzades extremadament efectives per destruir cèl·lules tumorals, que són uns limfòcits, unes cèl·lules immunitàries, que tenen la capacitat, un sol d'aquests limfòcits pot destruir milers de cèl·lules tumorals. És extremadament potent. El problema és que els tumors aprenen a amagar-se dels limfòcits. És com si es disfressessin. I aleshores, l'objectiu de les immunoteràpies consisteix bàsicament en rearmar el sistema immunitari perquè reconegui les cèl·lules tumorals i les ataqui. Hi ha dues maneres principals de fer-ho. n'hi ha una que consisteix en fer un fàrmac, i aquests fàrmacs el que fan és que ataquen la disfressa de les cèl·lules tumorals. Una disfressa, en aquest cas, és com una proteïna. I els fàrmacs dirigits contra proteïnes. I aleshores, aquests fàrmacs, que per cert han guanyat l'últim Premi Nobel de Medicina, i és el camp en el qual l'Antoni Ribas, del qual vam parlar la setmana passada, és especialista, han aconseguit resultats espectaculars. Per exemple, amb melanoma metastàsic, pacients que no tenien cap opció de tractament s'han inclús curat amb aquests fàrmacs. I ha passat amb casos de pulmó, amb casos de càncer renal, càncer de mama, amb diferents tipus de tumors. I aquests tractaments, aquests fàrmacs, que ja estan aprovats, els han, fins ara s'han administrat a més de 400.000 persones al món. I han estat un canvi de paradigma. Però hi ha un problema amb aquests fàrmacs. I el problema és que no tots els pacients responen. Alguns sí i altres no. Per exemple, en el cas del melanoma, funciona en el 40% dels casos i en l'altre 60% no funciona. En el cas de pulmó, 25% funcionen, 75%, la majoria, no funcionen. I aleshores, el gran problema que hi ha ara és entendre per què en uns casos sí i en altres no. I aquesta és la investigació que han fet l'Aleix Prat i el Manel Juan i un ampli equip de professionals de l'Hospital Clínic i de l'Institut IDIBAPS. I el que han trobat és que hi ha una proteïna concreta que, si està en els tumors, aquesta proteïna es diu PD-1, el tumor respon. Per exemple, en càncer de pròstata, només el 3% responen, però curiosament, aquests que responen són els que tenen la proteïna PD-1. Uh-huh. I el 97% que no respon és que no tenen la proteïna. Aleshores, per què és important això? Doncs imaginem que un pacient té càncer de pròstata. Si només respon el 3%, d'entrada la decisió seria no li donem, perquè probablement no funcionarà. I a més pot tenir efectes secundaris. Però si ets capaç d'identificar aquest 3% que sí que respondrà, aleshores els hi dones una opció que d'altra manera no tindrien. Clar, això és un avenç, i per això els lectors de La Vanguardia l'han votat pel Premi Vanguardia de la Ciència, però la pregunta que ens podem fer és, bé, i l'altre 97% de casos? O el 60% que no respon de melanoma, o el 80% que no respon de mama? Què fem amb aquests casos? Ens quedem sense opcions? I aquí és on hi ha l'altra gran estratègia de immunoteràpia. Us deia que n'hi havia dues principals. Doncs la segona consisteix en el següent. S'agafen les cèl·lules immunitàries del cos del pacient, es tracten en laboratori, es multipliquen en laboratori, se les modifica si convé perquè siguin capaces de reconèixer les cèl·lules del tumor i es tornen a transfondre. I aleshores aquesta tècnica, que no està a punt per aplicar-se a tots els hospitals però en els quals s'estan fent progressos, aquesta tècnica ja ha aconseguit èxits en tractaments de leucèmies, de linfomes, i en el futur s'espera que ho aconsegueixi en altres tumors. Això bàsicament és la immunoteràpia, és aprofitar les defenses del propi organisme per a dirigir-les contra les cèl·lules tumorals.
Molt bé, doncs escolta, vàrem fer un apunt la setmana passada i avui, a través d'aquest premi, en fi, interessantíssim, supermerescut, n'hem parlat amb el Josep Corbella i amb el Dani Arbós. Escolteu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Que tingueu bon cap de setmana, 4 minuts i arriba, avui acabarem amb música, la de Miqui Puig.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.